A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
A vegades ens passa això, eh? Com si fos el teatre, allò en un canvi de quadre. Doncs aquí va, doncs això ens passa, que això... Hi ha un estudi, hi ha una porta, i ha de ser... el temps que dona. Ignasi, bon dia de nou.
Bon any. Dia. I bon any, clar.
I bon any.
Esperem que sigui, no?
Home, per tu va ser molt bo el 2017.
Per mi va ser molt, molt bo perquè... Ah, per allà, pel...
Esclar,
bueno,
és que...
Bueno. Sí, home, pel títol.
Ara...
No, a part d'això, en general,
és broma.
En general va ser bo.
És broma. Els anys han de ser bons per altres coses, a més de per això,
sí,
eh? No cal ni dir-ho. Avui tema important, perquè tantes vegades n'hem parlat, i molt probablement més d'una es diu, ai, mira, no ho he acabat mai de tenir clar. La Pia Almoina.
Uh-huh.
Així. Ras i curt.
I a pare, si et toca a mi, Pia Almoina.
La Pia Almoina. Sí, que no té res a veure, fem aquesta derivada, amb la Pia. Els que no, saben però... història de la Pia Almoina, els fa una mica de besarda tot això de la Pia, així sola, referint-se a Escola Pia, Escolapis, Can Colapi, etc.
Sí, la Pia actual no és Almoina.
La Pia actual no és Almoina, precisament. Però la Pia Almoina que definiria què?
Sí.
A què ens referim? Quan parlem de la Pia Almoina...
Sí, la Pia Almoina era una institució de la Catedral de Barcelona, de la Diòcesi de Barcelona, el que avui en diríem una ONG, que es dedicava a ajudar els pobres. Els donava menjar, feia tota una sèrie de... Els donava diners quan convenia.
És a dir, una mena de càritas.
Una càritas, sí. De fet, és claríssim que fins a l'aparició dels temps moderns, les ONGs, l'única ONG que hi ha hagut a la història ha sigut la Iglesia, no? Bueno, els departaments concrets de la Iglesia, en aquest cas la Pia Almoina.
Per una qüestió òbvia de convicció.
Sí, no,
vull dir,
els fidels sentien que havien d'ajudar els altres, igual que ara hi ha Càritas és la Pia Almoina d'avui en dia, doncs hi va haver la Pia Almoina durant segles i segles. No era solament a la diòcesi de Barcelona, també n'hi havia a Girona i diria que alguna altra diòcesi catalana també.
D'acord,
no?
D'acord.
Llavors depenia del bisbat a través de la catedral. I evidentment la Pia Almoina, per poder fer tot el que feia i ajudar tota aquesta gent, doncs necessitava diners.
Ens situem en quin segle, més o menys?
La Pia Almoina hauria de començar potser en el segle XII, XII o XIII. En aquest moment no ho sé exactament, però vaja, segurament que en el XIII. Possiblement ja hi havia alguna institució més petiteta o menys important en el segle XII. I llavors, clar, si necessitava diners els havia de treure algun lloc o altre. I llavors, a través d'una base inicial, que no sé d'on va sortir, potser de les almoines dels fidels, potser el bisbat de Barcelona hi va posar diners. A través d'això va anar comprant tota una sèrie de possessions que li poguessin aportar diners.
D'acord, és a dir, fer patrimoni, vaja.
Exacte. I la Pia Almoina de Barcelona va tenir possessions moltíssimes. Tot el Penedès i pràcticament el Bages també en tenia. Però, evidentment, la més important va ser Sitges. La que li va proporcionar sempre més diners va ser Sitges, no? La Pia Almoina de Barcelona va comprar Sitges quan es va morir Bernat de Fonollà. Bernat de Fonollà es va morir amb deutes per tot arreu.
Sí.
I al cap d'un temps que més o menys ho van poder arreglar, doncs la seva dona en duria patir bastant pel tema, doncs una de les maneres d'arreglar-ho va ser la venda de Sitges i Camp d'Àsens, perquè Sitges era Sitges, però com que en Bernat de Fonollà, a part de Sitges, va comprar també Camp d'Asens els va unir i va acabar sent Sitges i Camp d'Asens, no? Llavors ho va comprar...
Com ens costa d'entendre això, eh? Sí. Que Sitges va ser venuda.
Sí, sí, sí.
Però es pot dir així?
Sí, sí. Bueno, sí, a veure, venuda no, perquè el que tenia una casa o tenia un terreny seguia sent seu, uh-huh. No? El que va comprar era el domini, eh? El que avui fa el governador civil o l'Estat.
Entesos.
O la Generalitat, que no tenen possessions concretes, mm-hmm. A no ser que
és a dir,
que les paguin.
Va comprar el comandament.
Exacte.
El comandament de Sitges, el govern.
El domini.
Perquè tots ens entenguin, el domini en el sentit d'execució.
Sí. Domini que li permetia posar impostos, pues... perquè si no, no tenia cap sentit comprar una cosa que no li produeix res, doncs domini que li permetia cobrar i imposar impostos de tant en tant, amb molta resistència, evidentment, per part dels sitgetans, o dels que fossin a cada un dels termes, i bueno, quan a part d'això, vull dir, a l'edat mitjana això del domini era una cosa complicadíssima. Hi havia un domini que era l'alt domini, que simplement jo sóc el senyor però no hi puc fer-hi res, fora de cobrar no puc fer-hi res. Hi havia
és gairebé un domini honorífic.
Sí, hi havia el domini judicial, és a dir, la possibilitat de posar jutges i controlar quan hi havia algun crim o això, el d'això. Hi havia moltes vegades el que era senyor d'un terme era senyor d'un d'aquests dominis i de l'altre no. Per altra banda, la major part de dominis depenien d'un domini superior. Per exemple, el Bernat de Fonollà era senyor absolut de Sitges, depenent del rei,
sí,
però
sí,
vaja,
sí.
El rei estava massa lluny. En canvi, com a senyor de Camp d'Asens, estava subordinat al senyor d'Aremprunyà, perquè Camp d'Asens era del terme d'Aremprunyà, i per tant, com a senyor de Camp d'Asens, en Bernat de Fonollà, era súbdit d'un altre senyor superior.
D'acord, que era el d'Aremprunyà.
Sí, que un embolic terrible, tot això.
En qualsevol cas, va haver un moment en què, no sé si definir-ho d'aquesta forma, la diòcesi de Barcelona era qui regia els destins de Sitges i dels seus habitants.
De Sitges i de l'Emprunyà al començament. I de mica en mica va anar rescatant tots aquests dominis, que he dit que ara depèn d'aquest, que ara depèn de l'altre, pagant es aconseguia anul·lar-los, no? De manera que va anar comprant, fins que va arribar a ser senyora total del terme de Sitges i l'Emprunyà. I llavors, posteriorment, va afegir-hi un altre trosset. Va comprar les terres del monestir del Garraf, el monestir de Sant Vicenç de Garraf, no? I amb això, aquestes terres, que són les que hi ha tocant a Castelldefels, i quan les va comprar les va unir al... De manera que amb això s'anava ja fent de mica en mica el terme actual. Ja només faltava mirar el peix, que tenia un senyor propi, que la podia Almoina també la va comprar, i finalment la va unir civilment a tot l'altre terme. I
d'acord.
És el terme de Sitges.
És el que anava a dir, sí, que la delimitació del nostre terme actual és força hereu,
sí,
del que en el seu dia va comprar la Pia Almoina,
sí,
de tots els dominis que va comprar.
La Pia Almoina va anar comprant trossos, una mena de trencaclosques, va anar enganxant-los i va deixar, no?
O sigui, ho pregunto perquè com que veníem d'aquesta conversa fa una estona, aquells que diuen no, és que això de les botigues de Sitges, tot això és molt...
No, ara ho anava a dir.
Ara ho anaves a dir.
Vull dir, curiosament, d'aquella compra dels terrenys del monestir de Garraf,
sí,
surten els problemes de les botigues de Sitges.
Però estem parlant de segles enrere, eh?
Sí, i tant, del segle XIV, devia ser.
D'acord, o sigui que no és nou tot això, eh?
No,
és gens nou. El nostre terme municipal, diguem-ne, que va quedar més o menys definit com a tal cap al segle XIV, més o menys.
Sí, sí.
Entesos.
I aquesta era la Pia Almoina que, quan va morir en Bernat de Fonollà, va comprar les seves propietats.
Perquè tothom ens entengui també, suposo, Ignasi, que no podem establir cap mena de comparança entre una mena de municipalitat o govern municipal, tal com l'entenem avui, en aquella època, no?
Sí i no.
Sí i no.
Sí i no, a veure. Hi havia el que en podríem dir un govern municipal, que era el que s'anomenava Consell de la 36ena, perquè el formaven 36 habitants del poble de Sitges, elegits periòdicament no sé cada quan. No?
D'acord, com si estéssim parlant de 36 representants públics, de 36 regidors. Sí.
Exacte, sí. 36 regidors, que tenien 3 o 4 regidors més actius, que són els que cuidaven de resoldre els problemes normals, i que quan convenia fèiem una reunió plenària, els 36, i llavors... sí, és que assistien, perquè les actes del 36ena diu tant, 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 no assistent. Bueno, pot ser per moltes raons.
D'acord, no sé si cobraven dietes o no, però en qualsevol
cas... Suposo que no.
Tu penses que no.
Suposo que no cobraven.
Es pot parlar d'un alcalde?
Sí, sí.
Sí.
Sí, hi havia... Dintre d'aquests de la sisena, en 36ena hi havia un màxim representant, que era el representant del poble davant de la Pia Almoina.
Entesos.
Aquest consell i aquesta mena d'ajuntament es reunia a dalt de tot el carrer Major, a la casa que fins fa un... Quant temps era Can Badia? Davant de... Actualment hi han posat una placa, una placa que ho explica, davant de Can Quildo.
Sí,
l'altre
sí,
cantó. Sí. Aquella casa que per la banda de mar donava a la platja,
sí,
i que per això els soterranis de la banda de mar s'hi guardava la fregata, per això a l'altra banda se'n diu la fregata.
Perquè era en els baixos d'aquella casa on s'hi guardava la fregata.
Exacte, i s'ho guardaven en aquell lloc perquè era de l'Ajuntament, diguem-ne així.
Per tant, a baix es guardava la fregata i a dalt hi havia les reunions de... la 36ena, exacte, del govern de la 36ena. Sí.
Però aquest ajuntament no era un ajuntament autònom, vull dir, depenia, jo diria que del tot, si és que a la Pia Almoina no li venia bé, depenia en tot de la Pia Almoina. El senyor decidia. El que passa que el senyor, com és lògic, si no tenia motius importants, doncs quan li proposaven una cosa deia que sí. Però moltes de les coses de la vida quotidiana el resolia el Consell de la 36ena. Si per exemple hi ha una guerra i s'havia de tancar les portes, ho decidia ella, no d'això. No? Si s'havia de posar vigilants a on fos, ho decidia ella. La vida quotidiana la resolia ara.
Entenem a partir del que ens dius que bona part dels ingressos que rebia...
Sí.
L'Ajuntament d'aleshores anaven a parar directament a la Pia Almoina.
Sí, sí, tots.
Tots.
L'Ajuntament no crec que...
Que gestionés no, res per ell mateix.
Simplement decidia les qüestions de la vida quotidiana quan tocaven, quan i si no hi havia problemes no resolia res, no? Ara, la Pia Almoina sí, treia molts cèntims, tant del mar, de la pesca, com sobretot de les vinyes i del d'això. I moltes d'aquestes contribucions... no eren amb, o la major part no eren amb diners, eren amb vi,
amb espècies,
o eren
amb
peix, que llavors portaven a Barcelona i repartien entre les famílies que ho necessitaven, no? O blat, com toqués, no?
Té un punt paradoxal. Estem parlant d'una institució benèfica amb uns mètodes, diguem-ne, que s'allunyarien bastant
del que avui pensem,
del
sí.
Que avui pensem,
però en aquella època no.
No. Vull dir... És a dir, per mor de tenir recursos per la institució benèfica, sí, es feien servir, diguem-ne, uns procediments que avui no només difícilment entendríem, sinó que no toleraríem, que és aquesta, diguem-ne, gestió o possessió absoluta dels béns d'una comunitat per mor d'un determinat objectiu, no?
De totes maneres, mal per mal, qualsevol terme havia de dependre d'algú. I no sé, no ho sé, perquè la història diu el contrari, si dependre de la Pia Almoina era pitjor que dependre del senyor qual.
D'acord.
Dic que no ho sé, perquè la història diu el contrari, perquè a tota la seva història, Sitges, des del segle XVI fins al segle XIX, en què ho va aconseguir, no per mèrits propis, sinó perquè li van regalar des de Madrid, des del segle XVI fins al segle XIX...
És a dir, que fins a la desamortització...
Exacte, sí. Hi ha contínues instàncies al rei per passar del domini de la Pia Almoina al domini reial. Avui en dia no sé si això del rei tindria gaire
èxit.
Però en aquella època es veu que sí, perquè es queixaven de que la Pia Almoina els explotava, que en fi, no ho sé. Podria ser, evidentment.
No? Això no vol dir que el rei no els explotés, sinó que hauríem pensar que els explotaria menys.
Sí, sí, o que està més lluny.
O que està més lluny, que no arribaria...
No s'adaptaria de gaires coses.
Però és a dir, ja en reiterades ocasions...
Sí, 6 o 7 vegades.
6 o 7 vegades.
Hi ha plets continus davant de l'Audiència Reial, davant del Consell d'Aragó. És a dir, els dos regnes, Aragó i Castella, sí, tenien el seu consell, i el rei, clar, el rei feia el que volia, el que li donava la gana. Els que cuidaven de governar eren els ministres, moltes vegades, perquè el rei els agradava aquell ministre i no un altre, simplement per això, i sobretot qüestions de plets els resolia l'Audiència, l'Audiència en aquest cas d'Aragó, o el Consell Reial d'Aragó, el Consell Reial de Castella.
O sigui que...
Quan en Montfelip V es va acabar el Consell Reial d'Aragó, pues tot va dependre de Castella, va haver de començar la dependència de Madrid.
O sigui que no seria que fins la desamortització de Mendizábal, quan l'Estat es va quedar amb els béns de l'Església, aleshores, sí, la Pia Almoina...
Una mica abans.
Una mica abans.
Sí, a veure, no.
Bastant abans.
El domini... Sí. El domini de la Pia Almoina, i si jo sóc senyora de Sitges i l'Ajuntament depèn de mi, va acabar el 1833.
Déu-n'hi-do, això són 4 segles ben bons, no?
Sí. 1833. Però va seguir sent propietària de tot, del castell,
d'acord,
de les terres, tot, tota la franja de mar... per on passa actualment la carretera de les Costes, tot allò era propietat de la Pia Almoina.
És a dir, va perdre la capacitat de gestió, però no la propietat dels béns.
I llavors, l'any 1855, aleshores l'estat espanyol, amb les amortitzacions, es va incautar
de tots els béns.
I el va començar a vendre per aquí i per allà, no? De manera que va ser un procés amb dos passos, diguem-ne així, no?
És a dir, que va arribar un moment en què l'Església era... gestora, i l'Església també era propietària.
Sí.
Ho era tot.
Sí. Era senyora i propietària.
Senyora i propietària.
El fet de ser senyor incluïa la propietat de les terres que no eren privades.
Entesos.
Camins i no ho sé, la església, el castell, els carrers, tot això era propietat de la Pia Almoina, no? I això és el que va perdre l'any 1855.
Tot allò que s'havia començat a aconseguir al segle XIV.
Sí, exacte, sí. Doncs aquest és més o menys un retrat de la Pia Almoina, que és la que, quan estàvem l'última vegada, fa un mes o dos, no me'n recordo, doncs va entrar en possessió del castell.
Perquè la Pia Almoina com a tal, com a, diguem-ne, com el que ens deies, com a institució eclesiàstica, es va dissoldre poc després? No.
Jo diria que no. Bueno, ara em poses en un compromís, no sabria. Jo diria que pel fet de perdre possessions no es duria a dissoldre. Jo no ho sé. O si es va dissoldre va ser...
Bastant més enllà.
De mica en mica. Vull dir que no, em sembla que no. És un tema que no he vist enlloc tractat, no?
Clar, en 4 segles de vida sitgetana, sota, diguem-ne, el paraigües de la Pia Almoina, hem de suposar que Sitges va viure una miqueta de tot.
Va passar de tot. Per exemple, per posar un exemple...
Perquè, esclar, del segle XV al segle XIX, o del segle XIV al segle XIX...
Per exemple, la Guerra dels Segadors, en què van envair Catalunya tropes castellanes, després va tornaria a passar a la Guerra de Successió, però vaja, la Guerra dels Segadors... Doncs la major part de poblacions del Penedès van decidir no resistir. I en canvi, la Pia Almoina va obligar els sitgetans
a resistir.
I aleshores es va presentar davant per mar una flota bastant notable i per terra tropes que van començar a bombardejar Sitges, tancada les muralles, i bueno, van destruir mitja església, van destruir la meitat del castell. I això va ser no per gust dels sitgetans, sinó per això, els sitgetans, segons les cròniques, com va passar tot això, van fugir, van deixar la mitja vila abandonada, els que defensaven la vila, hi havia uns quants sitgetans, però la major part eren mercenaris, gens que va llogar la Pia Almoina, que va venir aquí.
Va venir
un canonge, el canonge que tenia el... el poder, vull dir, la Pia Almoina governava Sitges a través de la 36ena, però també a través de dos canonges nomenats periòdicament, no? Aleshores, doncs, a les ordres d'un d'aquests canonges, el d'això es va resistir i, segons expliquen les cròniques, els sitgetans se'n van enfilar a muntanyes amunt cap al Puig d'en Boronet.
I on busqueu problemes.
A veure, mira, els focs artificials, no? I quan van acabar, com que hi va quedar una tropa de soldats castellans, molts d'ells no van tornar, se'n van anar a Barcelona fins que al cap de molt temps, i en aquesta època, que el Consell de la 36ena seguia reunint, el Consell de la 36ena eren 14, 20, 15...
Els que fossin, en aquell moment. Eh? Vestigis de la Pia Almoina avui.
Vestigis, sí, home, hi ha un vestigi claríssim. A veure com ho diré. A la plaça de la Catedral, si tu mires la catedral, hi ha les escales aquelles que pugen,
sí.
A l'esquerra hi ha un edifici, allò era la seu de la
Pia Almoina,
que actualment l'ha convertit en un museu, hi ha un museu d'això, no? Que és un edifici, bueno, no sé si heu entrat al museu aquest, però és un edifici complicadíssim, unes escales amunt i avall, i escolta, unes habitacions petites, no sé com s'ho feien, però vaja, vull dir, no té cap aspecte de banc ni de gran edifici modern, ampli, sinó tot el contrari.
I Sitges? Vestigis, bueno, de la Pia Almoina?
A Sitges, al castell.
Al castell.
Al castell, clar. Hi havia l'edifici de l'Ajuntament, el de la 36ena, que és aquest que he dit.
Aquest que comentàvem, de Can Badia, per explicar-ho fàcilment.
I llavors la seu del poder de la Pia Almoina era el castell. I quan l'estat es va incautar del castell, aleshores doncs, el va regalar, l'Ajuntament. Però això ja és una història molt moderna, a meitat del segle XIX, més enllà de la meitat del segle XIX. Ah,
I hem de suposar que totes les ermites, llocs de culte, no cal ni dir-ho.
Sí, sí, sí. Bueno, suposo que alguna no. Per exemple, el Vinyet era propietat de l'Ajuntament. Però a la Trinitat hi va haver problemes quan la desamortització, perquè l'Ajuntament deia que era seva i algú que la va comprar, que ara no vull ficar la pota, i si la fico és igual, perquè com que no, ningú no es preocuparà pel tema, el del tren, el de, com es diu, el carrer...
En Bernard Fernández?
Eh?
O del tren, què vols dir? En Bernard Fernández.
El que va portar el tren a Sitges,
sí, home, sí.
El carrer de l'estació.
Oi, per l'amor de Déu, Bernard Fernández. Maristany, Eduard Maristany.
No. El carrer del Prado.
Francesc Gomà.
Aquest.
Oh, colta'm, Vicenç. Prou, home.
Jo com que
porto un matí ja que dic que ja
com
no...
Com que ja estic perdent la memòria, ja no m'estranyo, però vosaltres sou jugadors.
Ara. Veus com hem reforçat el teu ego de passada?
Bueno.
Francesc Gomà.
En Francesc Gomà. No recordo malament, hi va haver una discussió entre en Francesc Gomà, que havia comprat una part del camí de les costes i la muntanya de sobre, i
sí.
Per tant, la Trinitat,
sí.
entre el Francesc Gomà i l'Ajuntament. Que l'Ajuntament deia...
Per la propietat de l'ermita.
La propietat de l'ermita. Si l'Ajuntament el reclamava, és que la Trinitat no era de la Pia Almoina, perquè si no... I al final li van donar la raó, de manera que, sí, camins públics, algunes estacions de terreny, coses d'aquestes així, eren de la Pia Almoina. El que li interessava més a la Pia Almoina no era els terrenys, sinó...
El que em podia treure.
Els impostos. I això afectava a tothom. I a més es renovava periòdicament, de manera que cada 4, 5, 10 anys, depenia de com anava la cosa, es feia un nou cap breu.
Ara, el cap breu...
Ja veig que has posat vinga, cara d'interrogant.
No, esclar.
Es cap brevava, que es diu. Cap brevà. Fer un cap breu...
Cap brevà.
Cap brevà. De cap breu,
sí.
Cap brevà.
Cap brevà. Jo cap brevo, tu cap breves,
sí.
Ell cap breva.
Can Brevà, sí. Doncs,
I Can Brevà vol dir?
Sí, Can Brevà i fer un cap breu volia dir que cada X anys com que les propietats s'havien venut, canviat de propietari, de vegades s'havien ajuntat propietats amb altres i havia crescut el d'això, el senyor es preocupava de que de seguir cobrant el que li tocava.
Un capbreu era un inventari o era un inventari?
S'havia de presentar cada propietari.
Havia de presentar un...
S'havia de presentar allà i sota jurament havia de dir que ell, sí, home, l'única manera que volia... davant de notari i un representant del senyor havia de dir que ell posseïa això, que ho havia adquirit per herència...
És a dir, havia de justificar...
Sí, i llavors de cada un d'aquestes propietats en els capbreus constava els límits, que limita el nord en tal cosa, cosa que és interessantíssim per la toponímia.
D'acord. Clar, eren com una mena, què, d'escriptures notarials, gairebé diríem.
No es pot fer toponímia sense...
Sense els capbreus.
Sense els capbreus, eh? I llavors, doncs, quan quedava ben establert, doncs, se li deia, doncs, toca tal cosa.
No? Toca pagar tant.
Normalment pujava, perquè les coses mai baixen, pujava una mica la contribució. No excessivament, perquè en aquell temps no era com ara, que les coses pugen... la manera bèstia, sinó que pujava una miqueta, però clar, tothom es queixava, ja, no?
De la puja. Però sí, el capbreu, d'alguna forma, era més que un document normal i corrent.
No, és
era gairebé com una escriptura notarial, això.
Era un document de tots, no d'una persona. I normalment, en els arxius, aquí n'hi ha l'arxiu de Sitges i també n'hi ha l'arxiu de la catedral, que sí, era el que li interessava el tema, estan enquadernats, són llibres. Un llibre que vas passar.
Hi havia, diguem-ne, un llibre per cada propietari,
no,
o no?
No, un llibre per tots.
Que resumia.
Un llibre per tots
els
Sitges. Llavors vas girant pàgines i en una pàgina hi ha un propietari únic que tenia molta cosa, gires la pàgina següent i potser n'hi ha dos. Perquè,
d'acord. Propietari, suposo que amb nom, cognoms, etc.
Sí. I això era el que de veritat interessava al senyor, en aquest cas la Pia Almoina, tenir ben controlats a tothom i que no se li escapés ningú.
D'acord, els capbreus eren gairebé, diríem, com la declaració d'hisenda de la Pia Almoina.
Exacte.
Quan, la declaració de béns, vaja, davant de la Pia Almoina.
Quan es va acabar el règim català normal amb el final de la Guerra de Successió, aleshores l'estat castellà, perquè de fet era Castella, no era Espanya. Espanya no va existir fins a les Corts de Cádiz. No, és claríssim.
Ara com deia aquell, ara diríem, farem allò, jo no dic res.
No dic res. En Rajoy s'ha tipat de dir que Espanya és un dels estats més antigus d'Europa. Mentida podrida. Total, aquest tio és un ignorant total. Bueno, és normal, no? No...
Que és normal.
A part de que és ignorant en moltes coses, és ignorant en història, no és la seva especialitat. La seva especialitat és sobreviure.
Espanya és Espanya des de...
Sí, des de les Corts de Cádiz.
Des del 1812.
1812.
Des de la Pepa.
Sí. I és claríssim perquè, a veure, quan es va acabar la Guerra de Successió, el senyor Felip Quint va fer un decret, o va publicar un d'això, tant per Catalunya com de les Illes, que això va ser més tard, les Illes, València, que va ser abans de Catalunya, incorporando el reino de València al reino de Castilla. Y interpretar el Principado de Catalunya al reino de Castilla. No a l'estat espanyol, al reino de Castilla. De manera que durant molt de temps tota Espanya va ser reino de Castilla. I llavors a les Corts de Cádiz, amb aquell entusiasme i aquelles coses, doncs algú va trobar que no quedava bé que tot fos reino de Castilla i llavors va sortir el reino d'Espanya. Des de llavors existeix l'estat espanyol. Abans no existia espanyol. Sí, estado,
dit així, eh?
Estado, però no espanyol. Era castellano. I això per què ho han dit?
Pels capbreus?
Pels capbreus. Pels capbreus. Doncs, quan en Felip Quint va anul·lar tot el sistema de govern i d'institucions catalanes, doncs van desaparèixer els capbreus i es van convertir en el cadastre.
Ah, caram.
Aquest nom ja és modern, el cadastre.
O sigui que el cadastre és hereu dels capbreus.
El cadastre és el senyor Felip... Sí.
I els capbreus duien tants errors com du el cadastre?
No ho sé.
Aquesta pregunta no la tindrem...
Suposo que no. perquè com que cada... No, els cabreus no n'hi podia haver, perquè cada 4 anys, o cada 5 o cada 10, quan toqués, el propietari es presentava allà. I si hi havia alguna cosa que s'equivocava... No.
No, entesos.
En canvi, ara, com et descuidis d'un canvi de propietat...
Si només, algú ha de canviar alguna cosa al cadastre, ja cal que...
El cadastre, escolta...
Ja cal que vagi primer al vinyet, posi un CV i després...
A mi m'ha passat i encara estic pendent del tema.
Veus?
No. Però en aquella època els cabreus no. I el cadastre, per en comptes d'allò tan detallat, amb tants límits per aquí i per allà, es va convertir en una simple llista de propietaris.
Yes.
Propietari tal que té una extensió de, de tants...
És a dir, una versió molt més...
No eren metres quadrats, el que fos era la mesura...
O pams quadrats o no, pams acostumats.
El que fos, doncs, de tant, i per tant li toca tant. Ja està.
O sigui, era una versió molt més resumida i simplificada dels capbreus.
Sí, molt simplificada.
11:47 minuts, en un mes més. Avui, tot allò que volíeu saber de la Pia Almoina, fonamentalment, per anar pel carrer, si algú us ho pregunta, escolta'm, la Pia Almoina, com qui no vol la cosa, com quin dia fa, doncs tindreu contesta. Ignasi, gràcies.
De res.